Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ofereix Ràdio Volta.
Come on, Jamie, come on, croca.
Allez, il va se délai. Il va nothing to lose, hein, Sina. Allez.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Benvinguts a Ràdio Volta. Aquí comença el programa número 66, el de després de la Roubaix de Van Der Poel i Alison Jackson. Comencem amb 3 minuts frenètics, intensos, apassionants, de resum de la Paris-Roubaix. Esteu a punt? 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Let all the others do the work. Save and a big, big crash here in this group, in this chasing group.
Watch out. Charles Blanc, big crash in front of you.
La cloche. Et derrière, on ne voit rien rentrer. Eugénie Duval qui se prépare à lancer peut-être un sprint de loin.
Ça se gagne devant.
Ça va gagner devant. C'est l'échappée qui va s'imposer. C'est l'échappée qui va avoir raison. La chute. La chute à l'instant. Terrible chute pour Femke.
Allez nos Françaises, nos pistardes.
Allez les filles.
Allez Marion.
Marion Borras on the other side. Alison Jackson. The sprint starts. It is Marion Borras on the front for the small team of San Michel. Alison Jackson of EF Education. Silicon Valley bag. Alison Jackson, the Canadian, firing away for the finish. Is she going to do it? She does. Alison Jackson wins Paris-Roubaix Femmes avec Zwift.
L'ovation du Vélodrome de Roubaix pour la concurrente d'IF Education Tipco SVB, Alison Jackson.
And it had clear space, and I just, it's, yeah, a dream come true. To cross the finish line first of any bike race is a special type of fun.
And now again, Van der Poel tries to get through, and Ingle's down. Dean Corbett's down on Gaffold and up. There was a gap for somebody that wasn't there. Van der Poel tried to squeeze through and taking advantage at the front now. What Van Aert launches. It's all happened in the blink of an eye. Dean Corbett, dreams are over.
The body language of Wout van Aert, in the head goes down.
Oh, my word. It's a flat back tire for Wout van Aert. And that's it. Van der Poel's going to ride away. All the drama and all of the sort that we did not want. We wanted them toe-to-toe, head-to-head. He's been aggressive. He's been excellent. It's been a typical Mathieu Van der Poel show. And from just missing out into the Ronde, Mathieu Van der Poel is going to reign in Roubaix.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Déu-n'hi-do. És cert que aquesta setmana passada també hem tingut la Itzúlia, una prova que ens encanta i en què Jonas Vingegaard ha tret les urpes, però posant-ho tot a la balança ha pesat molt més el que hem viscut a Roubaix. En una nova edició marcada, i ho sentíem ara, per les caigudes i les avaries, hem vist com Alison Jackson, sobrevivint i resistint a la fuga, s'emportava la tercera edició de la Roubaix femenina, carregant-se així alguna opció francesa, també ho sentíem per aquí. Igualment, percebíem les companyes d'equip de Jackson com l'ovacionaven al final, al sortir del podi. I després, resum sonor de la Roubaix masculina, amb especial atenció a un carrefour de l'arbre jutge de la carrera. Atac de Van Der Poel, caiguda de Degenkolb, contra atac de Van Aert, punxada del belga i victòria d'un Van Der Poel a qui sentíem arribant exhaust. Al final, per cert, el soroll de l'aigua de les icòniques dutxes de Roubaix, quan Van Der Poel es dutxava davant d'un núvol de fotògrafs. Són detalls, resum sonor, de dos dies de competició que podeu recuperar en aquests 3 minuts. Els que vau veure la cursa segur que els identifiqueu, i els que no, doncs bé, és una bona manera d'obrir bé les orelles i descobrir què va passar tant dissabte com diumenge. Moltes coses que hem d'analitzar a la pissarra d'un home que ha estat 8 vegades top 10 a Roubaix, 3 vegades podi a l'Infern del Nord. És l'hora del Territori Fletxa.
I volta, entrem al Territori Fletxa.
Don Antoni Fletxa, què tal? Com estem?
Molt bones, Isaac. Doncs, gaudint, eh? Ostres, és que hem tingut ciclisme molt xulo, la veritat, últimament.
Sí. Últimament, hi podem parlar de setmanes, eh? Però sobretot ens quedem sí. o ens centrem en aquest últim cap de setmana amb la Roubaix, tant la femenina com la masculina. I tinc moltes sí. preguntes, eh? Però d'entrada et pregunto si t'ha deixat satisfet aquestes dues Roubaix.
Molt. Primer la femenina perquè, ostres, s'ha guanyat una corredora, un equip que poder no entrava entre els favorits, no? O sigui, quan portes uns moltes curses amb un equip dominador que és l'SD Works, ostres, amb una Copecchi que torna a guanyar ella, dius, vale, sí, està molt bé, però que guanyi una Alison Jackson que em va guanyar i el grup que es va formar al capdavant i que va sortir d'allà la guanyadora, ostres, fa més gràcia, la veritat que després, mira, descobreixes la corredora perquè un cop guanya, ostres, comença a descobrir més els seus perfils de xarxes socials i tot i, bueno, fa gràcia, la veritat. O sigui, el sistema femení té aquestes coses. I després, a nivell tàctic, la Roubaix femenina a mi em va agradar moltíssim. I la masculina, que la masculina ha estat d'exhibició, de tàctica, ha estat impressionant, rapidesa, tecnologia. O sigui, és que són aquests dies que, bueno, que l'endemà i l'altre dia passen, no?, i et quedes pensant, no? És com quan et llegeixes una novel·la molt xula i que te l'acabes, una pel·li molt guapa i et queda al cap, no? Passen els dies i continues pensant en aquesta cursa. Doncs això és la Roubaix.
Sí, sí. Mira, el nom d'Alison Jackson ja l'has tret. L'altre guanyador és el de Mathieu van der Poel. Aquest sí que formava part dels grans favorits. Tu creus que és una victòria justa, la seva?
Molt. Ostres, sí. Molt lluitada pel van der Poel, pel seu equip, a l'Alpecin Fènix. És un corredor que no s'ha amagat en cap moment i ha agafat la responsabilitat des de molt lluny a la Roubaix. O sigui, no ha jugat a... Tot i tenir companys d'equip, ell s'ha involucrat en el grup que on anava Marchesca al capdavant. En cap moment ha dit, no, posa els meus corredors i jo ja entro més tard. No, ell va estar tirant des del principi i ho va posar tot i va arribar en solitari. És que, aviam, què més vols, no? Justíssim. Clar, és que dir que no és justa, vaja, per mi ha estat una Roubaix molt honesta en aquest sentit, en el resultat.
I de tot el que ha passat, quin moviment t'ha semblat més determinant? Hi ha gent que parla de la caiguda de Van Barle, que era un home importantíssim, ja no només per guanyar, per ajudar a Van Aert, sinó també amb opcions de victòria, la avaria de Laporte, aquest 2-1 inicial del Jumbo, que de seguida passa un 1-3 quan arriben els Alpecin, la punxada final de Van Aert, que és el més determinant de tots per tu?
Aviam, pots especular moltíssim, però al final t'has de quedar amb el que ha passat. Que em diguis que el Van Barle, clar, és que va caure, bueno, sí, va caure, però no anava al capdavant. Val? És que no, ja estàs especulant. Val? Sí, t'has de quedar amb el que s'ha fet, amb el que es podia haver estat. Mira, és que la Roubaix no és la cursa, perquè passen moltes coses en aquella carrera, no? I el que ningú pot negar és que l'Alpecin va ser l'únic equip des del principi que es va posar a tirar. Els primers trams ja estava al capdavant tirant, ¿vale? I mira, controlant la cursa. Per tant, bueno, a Flandes a l'Alpecin sí que li va agafar molt a contrapeu i a les temps la cursa, però a Roubaix no, eh? I bueno, tota la resta per mi és que no val la pena estar pensant perquè és que no saps el que hagués passat. El que ha passat és el que has vist i és una superioritat i una exhibició d'un home que és el Van der Poel en tots els sentits, de fortalesa, de tècnica, de tàctica, dedicació, no? També en l'esforç i la resta. A mi m'ha agradat molt més, i amb tot el respecte al Benart, amb tot el meu respecte al Benart, perquè és un corredoràs el Benart, però si em dius amb qui te quedes, qui t'ha agradat més d'aquesta Roubaix, és Van der Poel. El Benart s'ha amagat, ha jugat a frenar dient que, bueno, que al darrere tenia companys, el que vulguis, Isaac, però en aquell grup hi tirava tothom, i l'únic que ha quejat més ha estat el Benart, i bueno, ja està, semblava ser just a la victòria de l'Endur, home, clar, justíssima, sí, clar, si hagués guanyat el Benart, home, bueno, ha jugat en tàctica, ha jugat a escaquejar-se i en una situació on tothom està col·laborant per dalt de cap d'avant, no? Per tant, ens quedem amb això, moviment decisiu, la teva pregunta, per mi és el Carrefour de l'Arbre, ha estat on s'ha decidit la cursa i, per tant, ens hem de quedar amb això. Al final, el Van der Poel ha tret de roda el Benart i no ha estat perquè el Benart havia punxat. Quan s'ha aturat la punxada, ja el Van der Poel ja l'havia marxat.
Ja havia obert forat, perquè, sí.
Clar, és que ho dic perquè quan punxes amb un tram com el Carrefour de l'Arbre, no te n'adones que has punxat. O sigui, te n'adones quan surts del tram de Llambordes. Ara ja... o vas tocant llanta o no te n'adones que vas flux, que has perdut aire. Te n'adones quan fas la curva i dius, ostres, d'aquí ja fa un estrany de bici, què ha passat, i t'atures i fas un canvi de roda. Però no és motiu per quedar-te. Evidentment, no és motiu. El Van der Poel va marxar, va treure de roda el Benart per força, per estat de forma. Ja està. Prou. Si no, per mi està claríssim.
Estava pensant, tu que la Roubaix la coneixes, vaja, com el passadís de casa teva, jo crec que és una cursa en què has de tenir una mentalitat molt oberta, perquè et canvia l'escenari d'un moment a un altre. Jo primer estava pensant en la superioritat numèrica del Jumbo, que en obrir tancar d'ulls es converteix en una superioritat numèrica de l'Alpecin, però centrant-nos en el Carrefour de l'Arbre, el que li passa a Van der Poel, que intentes atacar, que es queda tancat, que passa l'incident amb Degenkolb, que Van Aert li guanya uns metres, que ell el torna a atrapar. Quantes coses passen en aquells 2 quilòmetres de pavé, eh?
Moltes, moltes. En un tram, sobretot, mira, el que has dit, no?, el Van der Poel intenta adelantar... És que ha fet un intent d'atac abans d'on ho va fer, però no pot perquè el seu company d'equip, o sigui, el tanca el mateix company d'equip, i no, o sigui, involuntàriament, és perquè en allà el Carrefour de l'Arbre és un tram que entre les curves, com està l'enjamb bordes... Vas buscant la traçada i no escoltes res, no pots veure res, no pots estar al cas on està el teu company d'aquí, no? I aquí poder és una miqueta l'únic paró que l'he vist, no?, a la tàctica de l'Alpecin Fenix, perquè si el líder era el Van der Poel, ostres, el Philipsen allà al capdavant, tirant, jo crec que sobrava una miqueta. Havia, només entrar al tram, haver donat pas al Van der Poel, posar-se a roda seva, i no ho va fer, no? Va estar al capdavant, tirant, bueno, i van, jo crec que perjudicar el seu company d'equip. Al final, mira, la jugada va sortir, però poder la cosa més menys riscosa hagués estat, menys risc hagués estat això, que el Philipsen només entrar al Carrefour s'hagués posat a roda al Van der Poel. I es va quedar cap davant i, mira, es va caure el Degenkolb, per poc també cau a terra el Van der Poel, i, bueno, són coses que poder aprendre de cara al futur, però vaja, es poden fer diferents, sí.
Quina és la teva opinió, per cert, de la caiguda de Degenkolb? Perquè hi ha gent que fins i tot especulaven amb si s'havia de revisar i sancionar Van der Poel d'alguna manera. Tu què en penses?
No, jo no crec que s'ha deixat de sancionar en cap motiu. O sigui, al final, el Philips és totalment involuntari, no? O sigui, el Van der Poel està adelantant el seu company de Philips per la dreta. Què passa? Hi ha un forat entre el Philipsen i el Degenkolb. Què passa? Que el Philipsen busca amb la mirada mà esquerra, obrint-se cap a la dreta, buscant el seu company d'equip. I clar, justament el seu company d'equip està adelantant per l'interior. Llavors, és totalment involuntari. I, bueno, també la mala sort del Degenkolb, no?, que va caure, que se surt a la gespa per allà i el públic, i Ara és Robé, tu. Sí, és que si et poses a analitzar totes les coses que han passat a Robé, et quedes amb la meitat del pilot, eh? Ja t'ho dic. Ja t'ho dic. Ràpid, ràpid, a més. Ràpid.
I tant. Al final, sembla que no tingui gaire contingut aquesta frase, però ho explica tot, eh? És Robé, perquè Robé passa pràcticament de tot. Per cert, ens centrem molt en Mathieu van der Poel, ja té tres monuments. Aquest any ja aquesta temporada ja n'ha guanyat dos. Me'n recordo que fa quatre dies parlàvem de les possibilitats de Pogacar de guanyar els cinc. Tu li veies possibilitats. I ara què hem de fer amb van der Poel? També li veus possibilitats de guanyar els cinc monuments?
No tantes. Em costa veure'l guanyar una Lieja. I un Lombardia, sobretot una Lieja, bueno, encara, eh? Però un Lombardia són pujades més llargues, eh? I molt, molt ha de canviar. Però pot passar, eh? O sigui, també pot canviar el recorregut de Lombardia. Vale? O sigui, això pot passar també. I la Lieja també pot canviar una mica el recorregut. I afavorint-lo al Van der Poel. O sigui, bueno, de moment se'n fa una miqueta més difícil, eh? Se'n fa una miqueta més difícil. Però és un corredor jove encara i tot és que està en molta plenitud. Tot pot passar, eh? Però veig més fàcil una Robé del Pogacar, sobretot perquè el Pogacar sí que l'hem vist a les llambordes anar molt bé. I clar, encara no hem vist el Van der Poel a una prova d'aquest tipus com la Lieja o com el Lombardia, dir, ostres, que aquest nano puja molt bé i, mira, pot suportar ports de muntanya de més de 20 minuts, no?, al capdavant, en aquest ritme, no? Aquesta és la diferència.
Bé, interessant això que expliques. Començàvem destacant el nom d'Alison Jackson, doncs, per tancar aquest bloc Robé, detallar una miqueta més, què et va semblar aquesta cursa femenina. Victòria, jo saps que a vegades et mires curses per la televisió, les estàs seguint, i bé, que guanyi l'un o l'altre, doncs t'alegra tothom, però en aquest cas jo vaig saltar especialment del sofà quan vaig veure que guanyava ella, perquè s'ho va currar moltíssim, treballant tot el dia a l'escapada, donant la cara en tot moment, i al final no sé si... Bé, a darrere m'imagino que van badar perquè les tenien a tocar i anar especulant amb aquesta diferència, i al final se la van portar ella.
Sí, sí, i el... Clar, i a sobre tenia una companya ja... Bueno,
el Kopecky, sí, al davant.
Clar, estava la Femke, el grup d'Alison Jackson, però clar, no, des del cotxe no la deixaven tirar, no? I jo sempre, ostres, a mi això, o sigui, al moment que tens un corredor al teu equip, no? I perquè el líder va pel darrere, la líder en aquest sentit, la Kopecky va pel darrere, la corredora que està al capdavant, amb opcions de guanyar Robé, no li dones la confiança de dir sí, juga-te-la i passa el relleu i implica't en aquella escapada realment i va, fes la teva cursa, no li dones aquest empoderament perquè ho faci, clar, està generant dubtes a aquella corredora també, no? Jo crec que és el que va passar. O sigui, m'atreveria a dir això, no? I en comptes, mira, l'Alison Jackson, igual que el Van der Poel, no? Implicant-se en tot moment, justíssima guanyadora. Justíssima. O sigui, al final és això, eh? O sigui, la Robé no te la regalen. Te l'has de currar molt. I a Roda no la guanyaràs pas, a Robé. És molt difícil que la guanyis a Roda.
Doncs ha quedat claríssim aquest cap de setmana amb l'edició d'aquest 2023 de la París-Roubaix, tant la masculina com la femenina. Mathieu van der Poel, Alison Jackson, els dos guanyadors, justos guanyadors, i ho hem analitzat avui. Joan Antoni, ha estat un plaer. Moltes gràcies.
Gràcies, Isaac. Fins a la propera.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
I del Fletxa passem a una nova incorporació de Ràdio Volta. Ens fa molta il·lusió anunciar que l'equip creix amb la Mireia Benito, ciclista de l'AGE Insurance, Soudal Quick Step, a qui tindrem com a col·laboradora, com a analista. No hi serà sempre, però sí que aportarà la seva firma quan el seu calendari li permeti, ens il·lustrarà amb el que veu al calendari femení. Quina il·lusió que em fa. Amb ella hi vam parlar pre-Robé, els dies abans de Robé, aprofitant uns dies de descans, de preparació. La Mireia venia de Flandes i es trobava justament preparant les Ardenes de la setmana que ve. Obrim, doncs, la mirada i parlem, sobretot, dels seus records, dels seus dies, la setmana anterior a Flandes. Què tal, com estàs?
Hola, bones, molt bé, molt bé, molt bé. bé, i tu?
Jo bé, jo bé. No sé si tan bé com tu, perquè et volia preguntar com van aquests primers mesos amb el nou equip, amb la GE Insurance, perquè des de fora tot sembla meravellós. Com va tot?
Ah, sí, doncs mira, per sort puc confirmar aquesta bona sintonia que sembla que hi hagi des de fora, perquè realment hi és des de dins. I aquests mesos doncs estan sent bastant especials, o sigui, estic aprenent moltíssim, però sobretot també a nivell d'equip noto que hi ha molt de suport, ens estem entenent superbé. I sí que és veritat que no hem tingut una gran sort, sobretot aquests mesos de primavera, diguem, però crec que realment, tal com estem treballant, podrem fer coses xules durant aquest any.
Molt bé. Anirem parlant de tot això, perquè amb tu la idea que tenim... Bé, parlarem de tu, de saber com et va anant tot, com van els resultats, com van les actuacions, però la idea és que anem parlant de manera periòdica i que ens facis una mica de... Bé, que siguis els nostres ulls a dins del gran grup i que ens expliquis una mica què veus, què t'inquieta, què aprens. O sigui que anirem una miqueta per aquí a veure què tal funciona. I d'entrada et volia preguntar, o volia que parléssim d'aquestes clàssiques flamenques amb llambordes, amb les pedres, que de fet crec que tu ja hi havies estat, ja hi havies competit algunes vegades, però ara ho has fet amb un equip belga. No sé si això és molt diferent.
És diferent, sobretot a nivell de la importància que li donen. Evidentment ja dins de Massi Tàctic ja se li donava bastanta importància, però ara amb la gent sorans del Quickstep, evidentment tenim tots els sponsors justament que són d'allà Bèlgica, llavors és una de les curses per ells més importants. I sí que ho vam viure bastant perquè ja des dels dies previs ja hi havia molt de moviment d'esponsors al voltant i això, no? Que veus que la gent està doncs supermotivada. I bé, doncs sí que hi ha un puntet més de pressió en aquest sentit, però per altra banda, doncs sempre, evidentment, també són molt conscients de la complexitat d'aquestes curses i bé, doncs, o sigui, en cap moment ens van posar pressió com a tal, sinó que ens deien aprofiteu, viviu el moment, perquè realment és una de les curses més importants de l'any per nosaltres. I és molt especial veure la il·lusió que els hi fa, no? I després també durant la cursa veure la quantitat de gent que hi ha al carrer, encara que estigui plovent, nevant, el que sigui que estigui fent, tothom està al carrer. I és una experiència que realment és super passional, no? Veus la gent que d'allà que tenen aquesta cultura ja des de ben petits i realment es viu d'una manera curiosa.
Home, llegia xifres d'audiència d'aquests dies a Bèlgica o a la zona de Flandes concretament, i no t'enganyaré, però no sé si fregaven el 80% de la gent que estava mirant la televisió estava seguint aquestes curses, i a mi m'ha cridat l'atenció perquè no hi parem atenció generalment des de fora. El paper dels sponsors, de les marques que us patrocinen, ara deies que també els teníeu molt a sobre. Què fan? Us visiten aquests dies? Venen a l'hotel o els dies de concentració? Com funciona això?
Sí, en el nostre cas, nosaltres estàvem reunides a la casa de l'equip, que està molt a propet d'Odenart, llavors ho teníem a 15 minutets. Llavors aprofitaven els sponsors doncs, per venir, per conèixer-nos una mica, per desitjar-nos sort a nivell personal, no?, directament. I bé, doncs una mica fan això, viuen la cursa des de dins, van dins els cotxes tant de direcció com de dins de cursa, diguem, com també en els cotxes d'avituallaments, llavors poden fer-se una idea una mica de què està passant, no? A part del que veuen a través de la pantalla, doncs viure-ho juntament amb les corredores, amb els directors i directores, etc. Jo crec que els hi dona un punt també interessant i que realment doncs, veus la complexitat, no? De córrer aquestes curses.
I quan sortiu a fer reconeixements als aficionats, a diferència de quan hi havies estat amb el Massi, ho dic poc color del mallot, perquè el reconeixen més com a propi. En aquest sentit, hi has notat diferències?
Sí, amb això, evidentment, ostres, tots hi tenen sempre un ull posat, la gent saluda molt efusivament i amb això ja, bueno, doncs ja... A l'haver-hi molta cultura ciclista allà, i clar, evidentment, tenir l'equip masculí, tenir en Remco com a campió del món, doncs encara li dona un puntet més, no? Que ja la majoria de gent que ens veu ja reconeix l'equip directament i sempre et fan alguna broma, no? Sempre et donen ànims i tal. I bé, doncs sí, realment això sí que es viu una mica diferent i em va sobtar, que clar, l'última vegada que l'havia corregut era l'any passat, i encara hi havia una mica de restes post-Covid, diguem, és a dir, no hi havia tanta quantitat de gent, i sobretot els dies de reconeixement, nosaltres el vam fer 3 dies abans i estava tot a rebentar ja, que dius, hosti, des de 3 dies abans que ja hi ha els aficionats allà mirant, fent fotos, tothom t'escriu i és graciós, no? Perquè també coses típiques d'allà a Bèlgica que a mi em van sorprendre és que et ve gent amb cerveses típiques belgues artesanals o que fan ells o coses d'aquestes i et demanen que li canvis per, doncs, per, no sé, per uns quants, per uns mitjons. I són casos que realment a mi sempre em fan gràcia i, de fet, a un dels nois que m'ho va oferir li vaig dir, mira, dic, si vens a les pròximes curses, doncs encara t'ho compro, no?, un canvi d'aquests, perquè realment, hosti, em sembla supercuriós.
Hosti, que bo. Sí, sí, clar. Aquí buscant tothom la seva recompensa, mirant amb el que té. Que, per cert, tu vius aquesta experiència, d'aquesta que estem parlant, i inicialment no hi havies de ser aquests dies. Hi ha hagut canvi de plans.
Exacte, sí, no. A mi em van trucar, de fet, a última hora, a ultimíssima hora, perquè hem tingut, doncs, diverses baixes. Bueno, això, quan deia que no ens acompanyava gaire la sort durant aquests mesos de primavera, és perquè hem tingut caigudes importants i a més se'ns ha ajuntat, doncs, amb un període de problemes de salut dins de diverses corredores per diversos casos i diferents malalties. Llavors ha sigut com tot ha coincidit ara i llavors em va tocar una mica, doncs suplir aquestes baixes. Llavors jo estava justament en un període com de recuperació, per dir-ho així, perquè ja venia de fer un bloc bastant important de curses i ara aprofitava, doncs, per fer una setmaneta de descans, dues setmanes de càrrega i així preparar ja les següents curses. Però, bueno, doncs just després de la setmana així com de descans, entre cometes, em va tocar córrer i bé, doncs encantada també, perquè al final és una experiència més i realment crec que ha sigut molt, molt profitós.
M'agrada que parlem d'aquest folclore, d'aquesta cultura que acompanya les curses, però també hem de parlar d'esports, eh? Hem vist, o de rendiment esportiu, hem vist Lotte Kopecky que revalida la victòria de Ronde, l'SD Works, que ja ens ho imaginàvem, un equip dominador. No sé si són allà dins, quan les veieu competint, i sobretot en aquest terreny, si es veu un equip d'una altra galàxia, o és que realment veus com fan les coses, això, el reconeixement als dies previs, tot plegat d'una manera molt professional i realment treballen molt bé.
Jo crec que, evidentment, o sigui, dins d'uns èxits a nivell individual tan repetits, com és el cas de SD Works, no?, que estan guanyant molt, evidentment hi ha d'haver un treball en equip i un comportament molt professional al darrere, a part que no ens hem d'oblidar que, evidentment, l'equip que tenen pràcticament un 80% de la plantilla són potencials guanyadores. Sí. Llavors, sí que, o sigui, veig això, no?, que realment sí que estan un nivell per sobre a nivell individual, no?, de cada corredora, realment, doncs, estan molt fortes. Sí que és veritat que a nivell d'equip no veig una cohesió com a tal, sinó que el tenir tantes cartes, és a dir, el tenir tantes potencials guanyadores, van provant. Ara una, ja. Ara amb l'altra, amb l'altra. Llavors, al final, s'hi acaba sonant la campana perquè, evidentment, doncs això, no tenen un potencial altíssim. Però a nivell de feina com a equip, i crec que a través de la tele també es veu d'aquesta manera, no és que hi hagi un especial bon treball en conjunt, per dir-ho així.
Mm-hmm. I en aquest sentit, creus que hi ha algú que a curt termini els pugui fer ombra? Clar, al final lluitar contra tantes estrelles és complicat, i aquí potser el que s'ha de fer és aquí on apuntes tu, treballar des del bloc, treballar des de la tàctica de l'equip. Creus que hi podria haver el sorpasso, especialment en aquestes clàssiques, d'algun equip o alguna corredora que t'hagi cridat l'atenció, que ho vegis que realment ho foten molt bé?
Jo crec que sí, i crec que realment és una cosa que acabarà passant, perquè ara el que ens hem trobat aquests dies és que a nivell d'actitud d'equips sorprèn una mica, perquè la gent és com que una vegada hi ha l'escapada ja de SD Works, és com que ja la gent s'oblida d'anar per la victòria i es plantegen més ja lluitar pel podi. I això sorprèn, no? Perquè dius, ostres,
aquesta resignació, quan...
Sí, totalment. Quan va acabar marxant la Kopecky sola, per darrere, hi havia equips encara amb quatre corredores i no es posaven d'acord, no?, per posar-se a treballar. I dius, home, ostres, intenta lluitar per la victòria, no? Intenta tirar la fuga a terra, però no, és com que hi ha una mica d'això, d'aquest conformisme o buscar una mica el podi, que al final també a nivell de visibilitat, doncs també evidentment en dona moltíssima, ja només el fet d'estar al podi, però a mi em falta una mica això, no?, aquesta actitud més agressiva, més de jugar-se-la, de dir, vale, potser no toco el podi, però però bueno, però me l'hauré jugat, no? I potser sí que pot passar. Però clar. Bueno, això ja et dic, és una cosa que em sorprèn i sí que veig possible que hi hagi un equip que els hi faci ombra pròximament i és el Trek. Penso que el Trek està corrent d'una manera molt compacta. Veig corredores que ja havien destacat, com Shirin Van Anroy, que crec que tindran molt a dir, sobretot veient com estan treballant com a grup. L'únic que, clar, evidentment, el treball conjunt no sempre dona resultats, perquè, bueno, doncs les curses, i especialment les curses belgues, tenen molts factors, no? Has de tenir un factor de sort, has de tenir un factor de traça, evidentment, i un factor de treball en equip i que tot vagi bé, per dir-ho així. I jo crec que això és una cosa que acabarà passant.
M'agrada que parlis del Trek. Algun dia ens hi hauríem d'aturar una miqueta. Jo crec que és una estructura, també, sense estar allà dins, que fan coses molt interessants, tant esportivament com fins i tot les relacions personals. En el cas de Lizzie Dynan i els seus embarassos, doncs sempre m'ha semblat exemplar, o que han estirat del carro en aquest sentit. Sí que algun dia parlarem del Trek. I no sé si la pregunta que t'he fet abans s'enllaça amb aquesta, que ja serà l'última per avui, però... Hi ha algú que t'hagi sorprès veient... Amb el Fletxa a vegades li demano i sempre em sorprèn amb les respostes. Algú que t'hagi sorprès veient-la rodar sobre les llambordes o més enllà de noms propis? Alguna cosa que tu diguis, hosti, he après això. Això sí que m'ho emporto, m'ho apunto a la meva llibreta.
Bé, doncs a títol de persona sí que m'ha sorprès molt la Sílvia Pérsico, corredora de l'UAE, que realment ja havia vist l'any passat que ostres, doncs, evidentment, encara té molt a dir, però no pensava que es desenvoluparia tan bé en curses d'aquestes de Dukins i sobretot que apareixés en el moment en què va aparèixer, allà juntament quan va atacar la Lotte Kopecky. Em va semblar una clara declaració d'intencions i penso que realment podrà dir molt. L'únic que bueno, evidentment, haurà de jugar molt bé les seves cartes, perquè l'equip sí que es veu que segons quin equip portin, doncs sí que és més difícil que treballi bé en conjunt, per tant s'haurà de buscar una mica de treure les castanyes del foc ella sola, però realment em sembla que té un potencial enorme i que encara no ha explotat.
Doncs mira, és
l'apunt. I a nivell de,
sí, digues,
sí,
digues,
de coses que m'apuntaria, ostres, és que s'aprèn molt. A Bèlgica és una escola, és l'escola de ciclisme per excel·lència. Es corre d'una manera super nerviosa. Llavors, sempre que entres allà, surts diferent. És a dir, jo cada any havia de passar aquest període de les clàssiques belgues per tornar i dir, uf, saps quina calma, aquí sí que es corre tranquil, no? Perquè realment hi ha moltíssima diferència. I sí que veig que hi ha una grandíssima diferència en quan es corre com a equip, és a dir, en tot l'equip conjuntament i en el mateix lloc, diguem, versus quan corres a nivell individual, perquè sobretot per temes de col·locació, si vas a nivell individual i ho veus en corredores així que van separades, és molt difícil mantenir la posició, i en canvi quan es corre en grup, o sigui, és un altre món, és una altra manera de córrer, i això és principalment el que m'he portat ara aquests dies, no? Sempre tinc una mica aquests nervis de dir, oi, a veure com anirà el pilot, si anirà molt nerviós, si no, si ens podrem col·locar bé... I aquest any he vist una grandíssima diferència en aquest sentit, i és que quan es corre en grup, realment tot és molt més fàcil.
Doncs m'acabes de fotre un problema, perquè no sé si tindré espai a casa, ja tinc la pissarra pel Fletxa, a partir d'ara hauré de tenir també la teva pissarra, perquè déu-n'hi-do com ens has il·lustrat avui, hem après coses... més culturals respecte al ciclisme, però també de tàctica, d'estratègia, de noms propis. Ha estat un plaer, Mireia, ara tu et tocarà ja la ronda de les Ardenes, eh? Tindràs algunes clàssiques d'aquestes belgues, també.
Sí, exacte, ara estic uns dies per aquí baix, però després, d'aquí un parell de setmanes, doncs tocarà acabar el bloc de clàssiques amb Flèix i Lièix, i ja està, doncs esperem poder donar alguna sorpresa per allà.
I tant que sí, nosaltres aquí també ho explicarem com sempre. Mireia, ha estat un plaer, i tornem d'aquí unes setmanes.
Molt bé, perfecte, merci.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ha ofert Ràdio Volta. We'll be right back.
rompo a reír. Me cuesta tanto olvidar, y a la vez es tan fácil. Y a veces duro metal, y a veces copita frágil. Y a veces casi feliz, y a veces casi que no. Y a veces quiero salir corriendo, pitando, gritando. Solo aunque vivo apartado, de tanto echar los problemas a un lado, me echo una cabaña en el tejado. Ya tengo dos gatos domesticados, vuelo más rápido cuando he soñado, sueños que ya se me habían olvidado. Hago un esfuerzo despertarme, tengo algo mágico que contarte. Y sé que es difícil comprender, pero es que soy así. A veces rompo a llorar y a veces rompo a reír. Me cuesta tanto olvidar, y a la vez es tan fácil. Y a veces duro metal, y a veces copita frágil. Y a veces casi feliz, y a veces casi que no. Y a veces quiero salir corriendo, gritando, gritando.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.